Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Els oients diuen.
Estic a São Paulo, Brasil. La transmissió és molt bona. Perfecte. Us he localitzat fa poc i m'agrada el que feu. Una abraçada a tots.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Vides amb sentit. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana donem veu a dues dones que han arribat a la conclusió que es pot ser feliç malgrat la malaltia. Carol García i Memé Alzina han fet un procés d'acceptació del patiment, de descobrir-ne el sentit i abraçar la creu amb alegria. Totes dues van oferir el testimoni en un acte organitzat per la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona el 29 de gener passat.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Els bisbats de Catalunya tenen la seva veu a Ràdio Estel. A les 11 de la nit, els dilluns, de bat a bat el bisbat de Lleida. Els dimarts, el bisbat de Terrassa, amb mar endins. Els dijous, el campanar, amb el bisbat de Tarragona. Els dissabtes és el torn de Girona, a Església Viva. I cada diumenge, Església d'Urgell. Cada setmana, la veu dels bisbats de Catalunya a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, molt bona nit, amics i amigues. Se celebra aquests dies, coincidint amb l'inici del mes de febrer, la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional. És la resolució 65/5 de les Nacions Unides la que proclama que els primers dies d'aquest mes cada any siguin els d'aquesta qüestió, l'harmonia interconfessional entre totes les religions, confessions i creences. Es reafirma que la comprensió mútua i el diàleg entre religions constitueixen dimensions importants de la cultura de pau, alhora que s'insta tots els estats a donar suport durant aquesta setmana al missatge de l'harmonia interconfessional. La Generalitat de Catalunya celebrarà aquest esdeveniment per tercer any consecutiu, aquesta vegada fora del que són pròpiament els dies de la setmana. A finals d'aquest mes hi haurà una conferència al Palau de la Generalitat, de la qual tindrem ocasió d'informar-vos. Sigui com sigui, des d'aquest programa volem destacar la importància d'aquesta celebració transversal, oberta i plural, perquè les Nacions Unides, el món en definitiva, encara que sigui neutral religiosament, sí que està obert a la pluralitat i a la diversitat. I aquesta diversitat des de la llibertat passa, entre moltes altres dimensions, per la religiosa. Avui us presentarem el calendari interreligiós elaborat per l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, AUDIR. Conversarem uns minuts amb el director d'aquest organisme, Francesc Torre de Flot. Les festes i el tema de la salut seran presents en aquesta primera secció del programa. El vocabulari interreligiós també hi serà, com cada dimecres a aquesta hora, I el testimoni del creient de la setmana avui és el d'Enric Artés, professor de l'Institut de Monjos Budistes Sakya Tashi Ling i també psicòleg. Ell, com a budista, ens explicarà la seva fe i ens parlarà particularment, sobretot avui, de les festes budistes al llarg de l'any lunar. Això i una mica més amb la música fins a 11:45. Salutacions de l'equip amb el Joan Trias a la producció, el Jordi Carretero a les vies de so i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau.
En el marc de la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional, dimecres passat es presentava a Girona el calendari interreligiós 2017 sota el lema Espiritualitat i Salut. Editat per l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, aquest calendari recull les principals festes d'11 tradicions religioses diferents. Vol ser, en definitiva, una eina que ajudi a visualitzar i normalitzar la pluralitat religiosa al nostre país. Per comentar el que és aquest calendari, comptem avui amb la presència de Francesc Torredeflot, director d'AUDIR, Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Senyor Francesc Torredeflot, bona nit, benvingut a Temps de Diàleg a Ràdio Estel.
Bona nit, bona nit.
Com està?
Bé, bé. Un plaer estar amb vosaltres.
Nosaltres també un plaer de tenir-lo. Em sembla que va ser a principis d'aquest segle XXI, no?, quan es va començar a editar el calendari interreligiós.
Sí, exacte, ja portem unes quantes edicions i ja comença a ser un clàssic. I vam començar amb l'assessorament i l'acompanyament de la Plataforma Interreligiosa de Ginebra, que és una entitat interreligiosa que estava vinculada en aquella època amb una editorial protestant i que va començar a fer aquest calendari interreligiós en francès i després en alemany. Uh-huh. I nosaltres vam ser la tercera llengua, el català, i després vam fer fins i tot en castellà, ara es fa en català només.
Molt bé. Inclou totes les festes. Això vol dir que tenir aquest calendari vol dir poder accedir a les festes cristianes, que per la majoria dels catalans són les més conegudes, però també sí, a festes jueves, musulmanes, budistes, de qualsevol filosofia, religió, sí, o tradició.
Inclou les festes principals. Jo, no totes, perquè, clar, com sabeu, cada tradició religiosa té moltes festivitats. Llavors, nosaltres, amb els assessors de cada comunitat religiosa, els vam demanar quines eren les festes que més es, d'alguna manera, més es celebraven a Catalunya, no? I hem inclòs totes les festes més importants a Catalunya i les que tenen vigència, per dir-ho així, al nostre país.
Uh-huh. Hi ha dies en què, no sé si ens ho pot comentar així més específicament, coincideixin festes cristianes i d'altres tradicions en un mateix dia important?
Sovint passa això, sobretot el tema de la Pasqua, que hi ha diverses confessions cristianes, i a més, a vegades també coincideix amb la peixada jueva. Com que els calendaris no, alguns són lunars i altres no, això és mòbil, vol dir que algun any pot ser que coincideixin i altre que no. Vull dir, també a vegades passa amb el desembre, amb la festa, amb les festes de la Hanukkah i del Nadal, que segons com coincideix, segons com no. Vull dir, bàsicament són les festes que més poden coincidir. Ja dic, això és mòbil i, per tant, hi ha anys que hi ha coincidència i anys que no. Uh-huh. Enguany, ara mateix, no et sabria dir quina és la coincidència de festes religioses al mateix dia. Jo penso que n'hi ha alguna, però ara mateix...
No es preocupi. En tot cas, animem els que ens escolten a adquirir aquest calendari. No sé si encara és possible.
Encara és possible, sí.
Si encara no s'ha exhaurit.
No s'ha exhaurit, no és possible. I si no, doncs es poden adreçar a l'Associació UNESCO, que també a l'Associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós, a la pàgina web www.audir.org, i demanar-la.
Audir.org, allà es pot demanar aquest calendari interreligiós, que cada any explora una temàtica concreta presentada cada mes des de la perspectiva d'una tradició diferent. Aquest any, espiritualitat i salut. És per algun motiu? Aquesta setmana, precisament, és la Jornada Mundial del Malalt.
Exacte. Pues mira, el motiu és molt clar. Ja fa una sèrie d'anys que des de l'associació fem una sèrie de cursos vam començar amb Sant Joan de Déu i després amb diferents hospitals i fins i tot amb el LICO sobre diversitat religiosa i salut. I tenim una sèrie de gent aquí de l'associació que s'ha anat especialitzant una mica en aquest àmbit i com a resultat de tota la recerca que hem fet durant aquests anys i dels cursos que hem anat impartint, vam dir, home, estaria bé que el calendari interreligiós algun dia abordés aquest tema de la salut i la diversitat religiosa. I com que enguany és el primer any que ho fem sols, sense la tutoria, diguéssim, l'acompanyament de la plataforma interreligiosa de Ginebra, per tant, també això és un motiu d'originalitat i de singularitat i un valor afegit que té el calendari enguany, doncs vam dir, bueno, doncs comencem per l'espiritualitat i la salut.
Mm-hmm. Molt bé, doncs esperem que pugui fer un gran servei,
veritat,
també.
És veritat que aquest tema de la diversitat religiosa i la salut en el món sanitari és més viscut com un tema entre la relació entre espiritualitat i salut que entre religió i salut, perquè de vegades a la societat catalana encara hi ha molta gent que el terme religió els genera una sèrie de prejudicis que malauradament estan encara presents i que obliguen a vegades a desplaçar el terme i a agafar un terme més vast i menys conflictiu que és el de l'espiritualitat. Tot i que el terme espiritualitat també per alguns és incòmode.
Bé, és per algun motiu això, que sigui incòmode?
Bueno, perquè hi ha gent que té una concepció antropològica que no inclou l'acceptació de l'esperit.
Clar, és una espiritualitat humana, diguéssim, interior de la persona i sense la
transcendència. No, és el propi terme que parla de, com que espiritualitat ve d'esperit, hi ha alguns ciutadans a la nostra societat que no accepten la dimensió de l'esperit, l'existència de l'esperit. Doncs això també genera, per part d'algun sector més minoritari encara, però existent, que no es troben còmodes amb aquesta paraula. De tota manera, nosaltres hem cregut que, malgrat que era un terme que podia generar una certa polèmica en alguns sectors molt minoritaris, però que són actius, hem cregut que no teníem una altra manera de parlar d'aquesta realitat que no fos utilitzant aquest terme. Si ara algun dia troba un terme millor, doncs que sigui fruit del consens més vast, doncs serà benvingut.
I tant. A més, la idea de salut és molt transversal, des del naixement de la persona, des de la concepció de la persona fins a la mort natural, és una qüestió molt interreligiosa. En totes les religions hi ha preocupació
sí,
per la salut.
Sí, fins i tot l'Organització Mundial de la Salut ja fa bastants anys que es contempla la possibilitat d'incloure en la definició de salut la dimensió espiritual de l'ésser humà i parla de dimensió espiritual. I estem parlant d'un organisme de Nacions Unides.
Sí, sí, que...
Tampoc no hem de tenir tanta por d'utilitzar aquests termes, el que passa és que sí que hi ha un sector, que sempre és difícil, que tothom estigui d'acord amb tot, que els incomoda una mica.
Senyor Francesc Torredeflot, director de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós a UDIR, gràcies per la seva presència. Invitem els oients a visitar udir.org per demanar, si volen, el calendari interreligiós 2017 o bé per consultar qualsevol activitat. Gràcies novament, bona nit i bon
gràcies
any...
Gràcies a vosaltres.
Bon any interreligiós. Adéu-siau.
Gràcies, igualment. Adéu.
Temps de diàleg. Una proposta per compartir l'experiència religiosa.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
Hadit, Islam, literalment significa tradició, costum. Són narracions, dites o accions del profeta Muhammad. Els hadits formen la sunna. Els hadit van ser transmesos oralment pels companys i seguidors del profeta Muhammad, segons una cadena que en legitima la transmissió i compilats pels savis que els van succeir. Forma part, juntament amb l'Alcorà, de les fonts religioses dels creients musulmans. Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
creient de la setmana és Enric Artés, professor de l'Institut de Monjos Budistes Sakyata Shiling, també psicòleg. Ell pertany a la comunitat de budistes al Garraf i ens visita avui per parlar sobretot de les festes budistes i de com se celebren a casa nostra. També, evidentment, comentarà com viu ell aquesta filosofia budista de la interioritat. Senyor Enric Artés, molt bona nit i benvingut al Temps de Diàleg a Ràdio Estel.
Molt bona nit, gràcies per rebre'm. És un plaer estar aquí amb vostès.
I gràcies a vostè també, encantat de tenir-lo amb nosaltres. Mm-hmm. Ens pot recordar, quan li pregunten persones que potser no coneixen el budisme, mm-hmm. com el defineix?
Sí, jo el budisme el definiria com un camí de creixement interior.
Mm-hmm. Molt escueta i molt bona definició. Un camí de creixement interior. Per tant, podem dir que és transversal religiosament? És obert a persones de cultura jueva, islàmica, cristiana?
Sí, al meu entendre, el budisme doncs faria referència a, o es dirigiria a totes aquelles persones que tenen ganes de créixer interiorment i de trobar o d'arribar a obtenir un major benestar i una major felicitat en aquesta vida, independentment del credo o filosofia que professin.
El seu naixement i la seva, el seu nucli, diguéssim, a nivell de funcionament es troba al Tibet, en aquesta zona de l'extrem orient, mm-hmm. i continua sent una mica aquell el lloc, el nucli.
Sí, cal dir que hi ha diferents tradicions mil·lenàries totes elles, serien la tradició de l'Hinayana, el Mahayana i el Tantrayana o Mantrayana, i el budisme que es professa al Tibet és majoritàriament Mantrayana, que és el qual pertany al nostre llinatge i a la nostra escola, no? Uh-huh. Si bé, caldria dir que, evidentment, tot i que nosaltres som budistes, no ens deslliguem de la nostra cultura occidental. És a dir, que el fer-nos budistes no implica tenir que transformar-se en oriental, no? Nosaltres, les nostres idees polítiques i culturals i socials són les mateixes que qualsevol occidental de la nostra
variades
cultura.
Variades i plurals, també,
exacte,
no?
Exacte, sí, sí. I després, doncs, sí que religiosament doncs, professem una fe pròpia d'Orient.
Bé, les festes, entrem, si li sembla, sí, sí, Enric sí. Artés, en les festes budistes. Quines són? No sé si ens les pot enumerar, sí. O són moltes.
Bueno, hi ha forces festes budistes. Primer de tot, cal matitzar, com deia aquest senyor que han entrevistat anteriorment, que el calendari budista és lunar, és un calendari lunar. Llavors, doncs, bueno, això varia una mica cada any, però sí que hi ha algunes que són comuns. Jo les dividiria en mensuals i anuals. Les més pròpies del mes serien, per exemple, la del dia 10 del calendari lunar, de cada mes, la de Guru Rinpoche. Guru Rinpoche és la persona que va portar el budisme de la Índia al Tíbet. Després, el dia 30 del calendari lunar de cada mes es celebra el dia del Buda històric, que és aquell que tothom coneix com el Buda, aquell que va donar ensenyaments i l'iniciador de la doctrina, diguéssim. I com a festes anuals destacables, podríem parlar del Wasak, que és una festa molt popular en tot el món budista, tant al sud-est asiàtic com al Tibet, que és el dia en el que Buda es va il·luminar. També se celebra el dia 4 del 6è mes de l'any lunar, el dia en el que Buda va donar els primers ensenyaments. I bé, per posar-li un exemple.
Sí, sí, doncs són una bona mostra de festes. Després n'hi ha d'altres afegides a aquestes, doncs, de la periodicitat, o aquestes són les festes? Diguéssim.
Aquestes són les principals, aquestes són les principals. Aquí a Occident, al monestir concretament, donem molta importància al dia que es celebra la il·luminació del Buda històric, que és el Wesak, llavors doncs, hi ha unes portes obertes i es fan una sèrie d'oracions i ofrenes, de llum, d'encens, on tothom hi pot participar.
No és la primera vegada que en aquesta temporada ens acompanya un budista a Temps de Diàleg a Ràdio Estel, però li volem preguntar com funciona el budisme a Catalunya, uh-huh. i sobretot centrant-nos en el monestir del Garraf, al qual vostè pertany. Com és aquest monestir, les persones que hi viuen, els budistes que hi poden anar encara que no hi visquin?
Sí, 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 doncs, mira, aquest monestir, la comunitat budista del monestir del Garraf està conformada per una sèrie de monjos ordenats, un mestre, i llavors una sèrie de membres laics de la comunitat, dels quals jo en formo part, que col·laboren en diferents tasques. Hi ha alguns que són residents, altres que no, hi van esporàdicament, i després, doncs, setmanalment hi ha una sèrie de recessos i esdeveniments al que hi acudeix públic en general, no budista. És a dir, que els ensenyaments que s'imparteixen allà estan orientats a les persones tant budistes com no budistes, hi ha diguéssim, un canvi gradual en els ensenyaments i està obert a tot el món.
El Buda històric és una mica el nexe d'unió, no?, de totes les sensibilitats. I vostè és dels qui viuen al monestir o és...
No, jo sóc un... Com ho diríem, un membre lag de la comunitat, llavors jo tinc la meva vida, diguéssim, de dilluns a divendres, jo treballo de psicòleg en institució privada, de psicòleg clínic, i els caps de setmana col·laboro en el monestir en tasques de docència, llavors imparteixo recessos, cursos, tallers sobre budisme i sobre meditació budista.
El budisme és un camí de creixement interior, ens ho ha dit Enric Artés, que ens acompanya avui. Ell és psicòleg i professor de l'Institut de Monjos Budistes Sakya Tashiling i és una persona que viu la seva fe. Com ho explicaria si li pregunten?
La vivència
com...
de la fe.
La vivència de la fe.
Bé, com li deia, el budisme, al meu entendre, és un camí de creixement interior. Llavors, al final, això molt resumidament es podria... podríem dir que es tracta de ser millor persona, no? De fer atenció a si un pensa en els altres a l'hora de prendre decisions o no, si la conducta és desinteressada o egoista, també a l'entrenar la ment per poder-la portar a estats de pau que permetin una millor harmonia en la relació amb els altres, i finalment podríem dir que això va de tenir una vida que sigui més benèfica pels altres i per un mateix, no? És inevitable. Si un és capaç de fer feliços els altres, hi ha una felicitat que se'n deriva d'això, no?
I aquest camí és sobretot individual, de la interioritat, en grup també es fa d'alguna manera, i d'altra banda s'invoca alguna imatge de Déu, encara que sigui, de fet, com a filosofia oberta, no?, a les concepcions de Déu que hi pugui haver.
Sí, és veritat que el camí és individual i que al final el treball d'una estadat amb un mateix l'ha de fer un del seu compte, però sí que hi ha cerimònies on es fan pregàries, on es fan meditacions en grup, i eventualment s'utilitzen imatges que el que fan és abocar aquestes qualitats que un bon desenvolupar, no? Imatges que aboquen amor desinteressat, que aboquen saviesa, etc. No? Igual que un cristià, quan veu la imatge de Jesucrist, segurament l'embarga una sensació de plaer, de bondat, d'amor, etc. Doncs un budista li passa el mateix amb la imatge de Buda, no?
Avui ens acompanya com a creient de la setmana Enric Artés, que és budista, professor de l'Institut de Monjos Budistes Sakya Tashiling i també psicòleg. Aquest Institut de Monjos Budistes és, diguéssim, independent del monestir o funciona directament al monestir?
Sí, diguéssim que són dos institucions sobreposades. Sí. Diguéssim que al monestir hi ha una sala de pràctica i després hi ha aules on s'imparteixen recessos i cursos. Llavors les dues institucions són una, en el fons.
Veient imatges del Dalai Lama, per exemple, o de budistes coneguts internacionalment, moltes vegades dona la sensació que a Occident, a Catalunya particularment, en llocs on el sentiment religiós és fluctuant o de vegades està en crisi actualment, dona la sensació que hi ha com un enlluernament en el budisme, una gran admiració pel budisme. Té vostè aquesta sensació? Molta gent ho diu, eh? Oh, és que aquesta... Sí. Si fos d'alguna religió em faria budista. De vegades diuen gent no creient o gent agnòstica o indiferent.
No. Estic d'acord amb vostè que...
Hi ha com una admiració, eh? Aquí... Ho dic en tots els sentits, a nivell fenomenològic, però també a nivell de reconeixement, no?, de les bondats del budisme.
Sí, al meu entendre potser això és també perquè el budisme és una religió que no és dogmàtica, no? Llavors la gent potser s'hi pot apropar, potser amb menys pressió, no ho sé, eh? Però el que penso que és important és diferenciar el budisme de celebració i més festiu del budisme entès com un treball interior que comporta una pràctica i un compromís, no?, com tota la vida, no? Llavors... Però sí, és veritat que sovint la gent es veu atreta més per aquest budisme de celebració, diríem. No?
El budisme té ambició, entre cometes, legítima de créixer a Catalunya, per exemple, en països occidentals, o simplement ofereix de manera oberta la seva filosofia i el seu camí?
En el budisme no es permet el proselitisme i el budisme és una regió completament oberta on no es convidarà mai a la gent que es faci budista, però evidentment tothom que es vulgui apropar, qui senti afinitat, és benvingut.
Bé, no em referia a proselitisme, quan deia l'ambició de créixer, legítimament les religions amb el seu testimoni poden oferir-se al món i desitjar créixer, no? Sí. Sense necessitat de caure en el proselitisme, malentès.
Sí, en aquest sentit, l'objectiu que té el budisme seria poder... beneficiar les persones, ajudar-les a que siguin més feliços, no? Llavors, si entenem que el que desitgem és que la gent sigui el més feliç possible, doncs sí, en aquest sentit suposo que l'ambició de créixer sí que està, no?
Una altra qüestió ja per anar acabant, senyor Enric Artés, el diàleg interreligiós, com el viu vostè, com el viuen els budistes a Catalunya particularment?
Doncs jo penso que amb molta abertura i amb moltes ganes d'aprendre, perquè més enllà de la religió que professi cadascú, per nosaltres és important o és prioritari el poder participar de l'harmonia i de l'alegria de viure dels nostres éssers estimats, famílies, amics, societat, etc. No? I això ha de ser més important que tota diferència.
Mm-hmm. Ens acomiadarem d'Enric Artés, abans que ell vulgui comentar alguna qüestió que no li hagi plantejat, amb una cançó que d'alguna manera invita a la contemplació, si em permet, una mica repetitiva, no?, del mantra, no?, mm-hmm. i de la interioritat a través de la música. És una peça d'Eva Premal, no sé si ho estic pronunciant
sí,
bé,
el
títol de la cançó, sí. De la peça que escoltarem.
Un grup de monjos tibetans que reciten juntament amb una cantant occidental, jo crec que reflexa molt bé aquesta mescla d'Orient-Occident en una melodia agradable per l'oient.
L'encarnació, la integració, no?, del budisme en cultures diferents a l'original, a la tibetana, a l'Orient. Mm. I què explica a grans trets aquesta cançó? Perquè tenim aquí la imatge dels típics mantres que s'assemblen una mica al rosari dels catòlics,
amb
les boles que van passant.
Sí, els mantres serien frases que busquen que la mena situï en qualitats positives. Qualitats positives com l'amor, la compassió. No? Llavors, el fet de repetir el mantra el que fa és portar a la mena aquest estat positiu d'amor i compassió.
Per cert, vostè, i amb això acabem, senyor Enric Artés, es va fer budista ja de gran, en escrit en el budisme...
Sí, de gran.
És un nou budista, diguéssim.
Soc un nou budista, sí, ho podríem dir. Sí, diguéssim que jo, per la meva professió, doncs, sempre m'ha interessat el món del creixement interior i potser per interès al principi, per interès barra curiositat, em vaig apropar a aquest món i a poc a poc doncs, és un món que m'ha anat donant respostes i m'ha anat enganxant. No?
Doncs ens acomiadem amb aquesta cançó Tibetan Mantras for Turbulent Times, per als temps turbulents, buscar aquesta positivitat interior que tots cerquem d'alguna manera i que el budisme ofereix un camí concret per trobar-la, no? Gràcies novament, Enric Artés, amb aquesta cançó que compartim amb vostè i amb els oients. Li desitgem el millor. Molt bona nit i fins una altra.
Moltes gràcies.
Salutacions al monestir budista del Garraf i a les institucions que vostè representa. Adéu-siau.
Adéu. Bona nit.
Fins aquí el temps de diàleg amb aquesta invitació a la contemplació i a la meditació que ens ve del budisme. Ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 11, el Jordi Carretero a les vies de so, el Joan Trias a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit i bona setmana. Oh,
Ràdio Estel.